Economia en valors, un programa del Centre d'Estudis Econòmics i Socials dirigit i presentat per Salvador Aragonès i patrocinat per la Fundació La Caixa.
Bon vespre a tothom, a tots els oients de Ràdio Estel. Comença el programa Economia en valors. Us parla Salvador Aragonès. En el programa d'avui participen Pedro Casado, notari, que ens parlarà de la immatriculació dels béns de l'Església, Àlex Gonyi, president de Pimec Comerç, i Xavier Guardià, responsable de Relacions Institucionals i Sponsorship en la Federació Empresarial d'Hostaleria i Turisme de Tarragona.
Vols saber com va l'actualitat econòmica explicada pels seus protagonistes? Escolta Economia en valors, una economia que mai es pot deslligar de les persones. Cada dijous de 8 a 9 del vespre a Ràdio Estel amb el patrocini de l'obra social La Caixa.
Comencem, com sempre, amb les notícies de la setmana. El món econòmic i empresarial es va unir ahir per demanar en bloc l'ampliació de l'aeroport del Prat de Barcelona. I la manifestació aquesta vegada no va ser contra el govern de Madrid, sinó contra el govern de la Generalitat, que ha mantingut una negativa per motius ecològics. L'ampliació afectaria una zona protegida del delta del Llobregat que es troba inclosa en la Red Natura 2000. La zona protegida ha estat cada vegada més esquerdada per la construcció d'habitatges conseqüència d'una mala planificació. Si oposen a l'ampliació de l'aeroport, no solament la CUP, que dona suport al govern, sinó també els ajuntaments del Prat de Llobregat i de Barcelona, els dos amb alcaldes ecologistes. El final de l'estat d'alarma ha donat un fort impuls a l'economia i s'ha notat d'una manera especial en l'atur i en el creixement del consum d'electricitat en un 11,1%, sobretot per part de les empreses que han tornat a funcionar. El número de desocupats baixa 130.000 persones i al mateix temps guanya 212.000 persones ocupades, la millor dada mai registrada. Ara l'atur se situa a 3 milions, quasi 800.000 persones i pugen les persones donades d'alta de la Seguretat Social, que situa a 19,2 milions d'ocupats. La pujada de l'ocupació afecta principalment el sector dels serveis. I juntament amb aquestes dades ha vingut el problema del preu de la llum, que puja i baixa segons l'hora d'ús de l'electricitat en les fàbriques i en els llars. Això ha aixecat polèmiques. Doncs mentre el govern de Madrid diu que amb la nova fórmula baixarà el cost de la llum un 4% els propers anys, la gent del carrer diu que no, i té molta experiència. El cost de la llum només pot ser rebaixat, diuen els experts, baixant l'impost de l'IVA, que a Espanya és del 21%, mentre que en altres països del nostre entorn la llum té un IVA del 4, 6, 8, 10%. No puja d'aquí. Ahir la Unió Europea va avisar els països força endeutats, com és el cas d'Espanya, que vagin en compte en pujar impostos perquè l'economia no està per a fer-hi broves. 6 més els horaris, que ara es pot arribar fins a la 1 de la nit, el que és un gran al·licient per als bars, restaurants, l'oci nocturn i les activitats de cultura i esports. En els espais descoberts podran assistir-hi també més de 15.000 persones. Estem arribant al final del túnel? Els experts diuen que encara no, però el ritme que van les vacunes es preveu un estiu molt millor pel turisme. La companyia MSC Cruises invertirà al Port de Barcelona 33 milions d'euros per construir una nova terminal que serà dissenyada per l'arquitecte Ricard Bofill. La companyia ja té permís de l'autoritat portuària de Barcelona i la terminal estarà en el moll adossat. Aquesta grandíssima companyia de creuers està molt afectada per la pandèmia, doncs els creuers pràcticament van desaparèixer. La terminal tindrà 11.600 metres quadrats i serà inaugurada l'any 2024. El mar, està malalt. Els pescadors es lamenten de l'actual estat de contaminació en què es troba el mar Mediterrani, sobretot per la costa. Els pescadors estan analitzant quins són els punts negres de la costa catalana perquè tothom vigili en llançar, en no llançar, millor dit, deixalles de tot tipus al mar. Aquestes deixalles afecten a la pesca, no solament en la seva qualitat, sinó inclús en la seva quantitat. Els peixos no van allà on hi ha brossa. També han denunciat els pescadors que la pesca esportiva representa 1.300 tones de peix que es resten als pescadors que viuen del mar. En parlarem en un altre programa. L'any passat, l'any 2020, les confraries de pescadors varen recollir 45 tones de deixalles del mar, principalment plàstics que venen de terra i especialment després de les temporades turístiques. Els punts més negres són a Roses, al Maresme i entre Barcelona i Badalona. El grup Nestlé està d'acord en actualitzar els seus productes per a fer-los més d'acord amb la salut general, segons informa el Financial Times. Nestlé mirarà de reduir la sal i el sucre dels seus productes. De tot tipus. Es tracta, diu el diari econòmic anglès, d'un informe que circulava entre els grans executius de la companyia suïssa, que diu que més del 60% dels productes de la seva cartera, tant d'aliments com de confiteria, de gelats i de begudes, no podrien considerar-se avui massa saludables. La Unió Europea lamenta que a Europa encara fumen habitualment el 25% dels seus habitants, quan els malalts de càncer, un 20%, ho són per causa del tabac. Per això, la comissària de Salut i Seguretat Alimentària de la Unió Europea, Stella Kyriakides, ha decidit dur a terme un pla que rebaixi a menys del 5% el nombre de fumadors a la Unió Europea d'aquí a l'any 2040. Per arribar a aquesta fita, la Unió Europea es proposa ajudar els fumadors que vulguin deixar de fumar, d'augmentar-ne les motivacions i provocar que milions d'ells vulguin deixar de fumar.
Esteu escoltant Economia en Valors, un programa del Centre d'Estudis Econòmics i Socials amb el suport de l'obra social La Caixa.
A la Fundació La Caixa, des del programa d'ajuts a projectes d'iniciatives socials, treballem per fer realitat una societat més justa i solidària. Per això, mantenim el nostre compromís: reconèixer les millors iniciatives i acompanyar entitats socials per dur-les a terme. Fer-ho junts per fer-ho realitat. Fundació La Caixa.
Avui, en la cançó del programa, escoltarem a una Malú lírica, romàntica i enamorada. Endavant, Malú, en Tejiendo Alas.
Creces en mí tan deprisa, mi piel memoriza la música que haces en mí. Mi cuerpo es nave nodriza, en las noches sin luna será tu sonrisa la luz a seguir. No tengas miedo, estoy aquí. Tejiendo alas para ti. Falta poco para y escribir esta historia de amor. Lograrás reconocerme por el ritmo de mi corazón. Tejiendo alas, tejiendo alas. Falta poco para verte y bordarme tu nombre en la voz. Te contaré qué es el suelo, una escala en el vuelo, tendrás que aprender a caer. Te cantaré viejos cuentos de cielos abiertos, de tantos dragones que puedes vencer. No tengas miedo, estoy aquí. Tejiendo alas para ti. Falta poco
Hem escoltat, Amalú, moltes gràcies per la teva història d'amor que ens has cantat i explicat durant la pandèmia. I ara passem a les entrevistes del programa. Les diferents lleis i decrets sobre la immatriculació de béns, és a dir, enregistrar com a propietat un bé que no estava en cap registre de la propietat, i valgui la redundància, han fet que, per una cosa o una altra, s'hagin immatriculat béns en diferents períodes històrics, i això ha afectat a tota classe de béns, i fins i tot als béns de l'Església. Tant el govern central com el govern de la Generalitat han dit que recentment, o sigui, aquest any, que intervindran en els béns de l'Església que s'hagin immatriculat i que s'hagin anotats al registre d'una manera dubtosa, és a dir, que hi hagi algú que tingui, o creu que tingui dret sobre algun d'aquests béns. I el dubte neix quan algun particular o institució reclama dient que són ells els autèntics propietaris. La Conferència Episcopal Tarraconense va sortir al pas del que va dir el vicepresident de la Generalitat, Pere Aragonès, junt amb la consellera de Justícia, Esther Capella, que ha creat un organisme de mediació entre l'Església i els que reclamen la propietat. En realitat es tracta de la gran majoria d'aquestos béns, d'ermites, cases parroquials, esglésies i llocs de culte, que es troben dins d'una propietat o una finca rústica. La Conferència Episcopal Tarraconense va treure una nota en la que va dir, obrim cometes i utilitzarem les cometes. Les 10 diòcesis amb seu a Catalunya que formen la Conferència Episcopal Tarraconense, pel que fa al tema de les immatriculacions, sempre ha seguit el procés legal vigent, sense cercar privilegis. No han actuat en cap moment de manera arbitrària i han documentat tot els que els constava com a propi. L'Església no s'ha apropiat de res que no fos seu. Tanquem cometes. La qüestió està en què hi ha béns que pel seu valor històric, artístic, turístic, algú se'n vol apropiar per fer-hi negoci, ja sigui per una posterior venda o en l'explotació turística de la propietat. En parlarem de tot això amb el prestigiós notari de Barcelona, Pedro Casado, que coneix el tema. Encara que ell és català, farà les respostes en castellà perquè el tema és aquest, us cal afinar molt prim per la paraula. Bon vespre, senyor Casado, i benvingut al programa Economia i Valors.
Bon vespre a tots. Encantat d'estar aquí, a veure si puc ajudar a esclarir una mica el tema.
A veure, la immatriculació de béns ve de la creació del registre de la propietat a la segona meitat del segle XIX, fa uns 150 anys. Ens pot explicar una mica la història, senyor Casado?
Bé, ho intentarem. A veure, jo crec que és necessari prèviament explicar alguns conceptes bàsics, no? Uns conceptes bàsics que són, en primer lloc, el tema de la immatriculació. Com vostè bien ha dicho, immatricular és un proceso registral por el qual una finca, un immueble que no està todavía escrito en el registro, pues se inscribe por primera vez con una inscripción de dominio actualmente, antes antiguamente era de posesión, se inscribe a favor de alguien. Por tanto, immatricular es la entrada, el ingreso de una finca por primera vez en el registro. ¿Y el registro de la propiedad qué es? Pues el registro de la propiedad es un registro público, administrativo, donde se inscribe la propiedad y otros derechos reales sobre bienes inmuebles, solo sobre bienes inmuebles, todo tipo de fincas, ¿no? Solares, terrenos, edificios. Bien, se escriben los actos y contratos de adquisición, transmisión de esos derechos. El registro en España se organiza por fincas. Es decir, no se organiza por personas, no consta quién es una persona, no consta todas sus propiedades, sino que lo que se inscribe es una finca y se va recogiendo pues todo el historial, los actos de disposición de esa finca desde el origen, desde la inmatriculación hasta nuestros días. Por eso el registro de propiedades se organiza por territorios, antiguos partidos judiciales. Bueno, si le parece, voy a dar un poquito de historia, ¿no?, para entender.
Sí, sí, creo que si no se conoce la historia, luego lo que pasa hoy no se entiende, ¿no?
Muy bien. Vamos a ver. El registro de propiedad nace con una ley del año 1861. Anteriormente existían unos registros fiscales, pero sobre todo existía un registro que eran los antiguos oficios y contadurías de hipotecas, pero que daban una publicidad muy limitada sobre los bienes y sobre las cargas que existían sobre los inmuebles. De tal manera que antes del registro de propiedad, si una persona quería adquirir un bien, o sobre todo si quería saber si un bien inmueble tenía alguna carga o gravamen, pues no tenía ninguna posibilidad, porque las cargas y los gravámenes pues eran clandestinos. Se vio, por tanto, en un momento dado, la necesidad de dar publicidad, dar seguridad a las transacciones inmobiliarias, creando un registro público al cual todo el mundo pudiese acceder, pudiese tener acceso a esa información. Bien, ¿por qué nace en ese momento? Pues porque en ese momento precisamente es cuando aumenta lo que es el tráfico jurídico inmobiliario, sobre todo a raíz o como fruto de todas las leyes desamortizadoras que ponen en el tráfico pues muchísimos bienes que antes habían estado amortizadas. Bien, pues cuando se crea el registro de la propiedad, el legislador se plantea muchas cuestiones, pero sobre todo tres fundamentales. En primer lugar, si esa inscripción tenía que ser voluntaria o debía ser obligatorio. Y en esta cuestión, pues decide que la inscripción sea voluntaria, no podía ser obligatoria, porque el sistema jurídico español de transmisión de los inmuebles está basado exclusivamente en una teoría que los juristas llamamos de título y el modo, es decir, que es necesario un negocio jurídico y a continuación la entrega a la propiedad. Pero no es necesario escribir en ningún registro, al contrario que en otras legislaciones. Por ejemplo, en la alemana sí que es necesario escribir en el registro, se entiende que la inscripción es constitutiva para adquirir la propiedad y los derechos. En España, por tanto, la inscripción es voluntaria, salvo en algún caso, por ejemplo, en el derecho a hipoteca, que sí que la inscripción es constitutiva. Primera cuestión, por tanto, ¿no? La inscripción es voluntaria. En segundo lugar, también tenía que regular, determinar cuáles eran los efectos de esa inmatriculación.
Pero la ley ha obligado en algún momento que sea obligatoria, ¿no?, la inmatriculación.
Es obligatoria. En el caso del Estado y de la Iglesia, luego matizaré, porque efectivamente hay normativa que exige que el Estado y la Iglesia lo inscriba. Y en el caso de la Iglesia Católica existe también, además, los responsables de todos los bienes son también los que tienen la obligación de custodiar, proteger esos bienes, adecuándose a la normativa civil. Hay un canon en 1284, si no recuerdo mal, pues que impone esa obligación a todos los administradores de los bienes de la Iglesia, ¿no?
Sí.
Bien, estaba diciendo que la inscripción es voluntaria, ¿no? Pero, entonces, ¿qué efectos podía tener la inscripción? Si no era obligatoria, ¿para qué sirve? Pues para dar seguridad, ¿no?, para proteger al que es titular y, sobre todo, y fundamental, para el que adquiere de un titular a través de lo que se llama, es una noción jurídica hipotecaria, que es la del tercero hipotecario, que no prefiero ahora
no, porque esto ya se empieza a complicarse.
Bueno, pero... sobre todo el tema de los medios de matriculación, porque este es la cuestión fundamental, ¿no?, lo que ha creado la polémica. Vamos a ver, desde el principio el legislador se planteó cómo facilitar el que los bienes quedasen inscritos en el registro. Es decir, ¿bastaba con que una persona se presentase en el registro y dijera este bien es mío para inscribirlo? Lógicamente no, ¿no? Lo que hizo la ley desde el mismo origen es establecer numerosos medios tanto complejos, pero ya desde el origen, y esta es una idea central que yo creo que es importante destacar, lo que hizo es equiparar los medios de matriculación de la Iglesia a los de la administración pública, de los bienes del Estado, de los municipios, de la provincia. Estableció un sistema especial y era la de un certificado de posesión. En principio no era de dominio, era un simple certificado de posesión, que era un simple documento que en el caso de la Iglesia podía firmar el diocesano, el obispo, diciendo, con una serie de requisitos, diciendo que ese bien estaba poseído por la Iglesia. Bien, en un decreto, por tanto, ya del 1864, un decreto de 11 de noviembre de 1864...
O sea, 3 años después de la constitución del registro.
Isabel II, ¿vale? Pues ahí se obligó, desde el principio se impuso que los bienes de las corporaciones civiles y del clero que no estuvieran afectados por la desamortización debían inscribirse en el registro. Pero al mismo tiempo impuso una prohibición. Dijo que no se debían inscribir los bienes del Estado de uso común y general, por ejemplo, las calles, las plazas, las riberas del mar, los puertos, ni tampoco los templos destinados al culto católico.
Yeah. ¿Vale?
¿Por qué excluyó de inscripción estos bienes? Pues la razón no la dice, pero parece ser que era porque se entendía que estaban estos bienes fuera del comercio de los hombres, es decir, que no podían ser objeto de tráfico jurídico y, por tanto, no convenía, no se necesitaba. Aparte de que su titularidad en estos casos se podía entender que era notoria, ¿no? Todo el mundo sabía quién era titular de un templo, que era la iglesia, y de los bienes o el ayuntamiento, que era pues la corporación correspondiente, ¿no?
Sí.
Bien, pues esta normativa del año 1861 y normas posteriores se trasladó a la ley de hipotecaria de 1909, y de ahí, durante la Segunda República, que no fue derogada, pasó a la legislación que ha estado vigente hasta hace bien poco, que es la ley hipotecaria de 1944, la reforma del 44, del 46 y el reglamento del año 1947. Bien, en este momento, en esa época, el legislador se plantea una cosa: no se ha inscrito gran parte de las fincas en España. Entonces lo que hace es pues sistematizar y regular de una forma mucho más pormenorizada las formas de inmatriculación, que hasta entonces habían sido bastante complejas y diversas, y las reduce básicamente a tres, que son el expediente de dominio, que era un procedimiento judicial por el cual cualquier persona que acreditase que era el propietario podía inscribir luego en el registro, era un procedimiento ante los tribunales.
Lo debía de documentar bien, claro.
Sí, tenía que demostrar la propiedad efectivamente, porque si no, no podía escribir. Pero había un segundo medio que era mucho más sencillo y simple, que era el título público con un año de antigüedad, con un simple título público de adquisición, una escritura pública, pues se podía inscribir en el registro si tenía un año de antigüedad y se hacía una serie de trámites complementarios, de publicación de editos o posteriormente con un acta de notoriedad complementaria notarial para acreditar que el anterior titular también era propietario, ¿no? Y el tercer sistema fue las certificaciones, que pasaron a ser de dominio, ¿vale? El artículo 206 de la ley hipotecaria estableció que las corporaciones públicas, el Estado, provincia y municipio, y también la Iglesia Católica, podía inscribir el dominio de los bienes directamente a través de un simple certificado de dominio que estaba expedido por las autoridades responsables. En el caso de la Iglesia, pues a través de los diocesanos. Bien, eso ha estado vigente hasta una reforma del año 96-98. En la ley del 44 se seguía excluyendo la posibilidad de inscribir los templos y los bienes de dominio público. Y llegamos a la reforma del 1996-98. En ese momento se modifica la ley y se regulariza de una forma también más clara cuáles son los sistemas de inmatriculación y se suprime la prohibición de que la Iglesia pueda inscribir los templos. Y se establece también que el Estado puede inscribir a partir de ese momento todos los bienes de dominio público que hasta ese momento estaba prohibido. Es en ese momento cuando la Iglesia pues ya tiene permitido, autorizado, inscribir los templos católicos, que es lo que ha sucedido en estos años hasta que llegamos a la culminación del proceso, que es una ley del año 2015, la ley 13/2015, en la cual se vuelven a regular de forma más pormenorizada los medios de matriculación y, sobre todo, se suprime la posibilidad de que la Iglesia Católica pueda inscribir los bienes a través de ese expediente especial excepcional que era el certificado de dominio.
Sí.
Por tanto, la Iglesia ahora puede seguir inscribiendo los bienes, pero a través de los medios normales, habituales de cualquier otra persona física o jurídica, que es la de la o bien el certificado de dominio o bien el título público.
Sí, sí, señor Casado, terminando con el tiempo y solo una pregunta muy 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 sencilla, ¿no? Que por ejemplo, pues el caso de una ermita que la han conservado, la han rehabilitado, le han embellecido un grupo de personas, ¿no? Entonces, este grupo de personas, pues excursionistas o lo que fuera, dicen que la propiedad es suya, porque es que, claro, con el gasto que han hecho allí y tal, pues que ya prácticamente la propiedad es suya. ¿Esto es cierto? ¿Esto es así?
A ver, vamos a ver. Lo que tiene que tener claro todo el mundo es que el ordenamiento jurídico establece medios de defensa para que cualquier persona que considere que una cosa suya pueda acudir, ¿no? La propia legislación hipotecaria ya establece que la inmatriculación no confiere a la propiedad. Lo que hace es permitir la inscripción, pero lo que hace es no convierte a la persona en propietaria. Ya lo era. No convalida títulos públicos, títulos que sean nulos, los convierte en válidos. La propia legislación hipotecaria establece diversos medios para corregir los errores o inexactitudes a través de un procedimiento de doble inmatriculación, o en el caso de que cualquier persona también, además, considere que no tiene razón de ser esa inscripción que ha hecho la Iglesia, puede acudir a los tribunales. Esa inmatriculación no cierra, no deja en una situación de indefensión a nadie. Es cierto que ha habido o puede haber casos de errores. Sobre todo, la situación se ha dado, se ha producido, porque... Bueno, hay que entender una cosa, y es que desde el origen la inmatriculación de los bienes se ha producido en base a puras declaraciones muchas veces de los interesados. Es decir, que no existía una documentación pública anterior exacta y precisa. Por ejemplo, hay que tener presente que solo desde el año 1996 la inmatriculación de los bienes se hace en base a datos catastrales exactos, y desde hace muy poco se exigen además planos planimétricos. Antes las descripciones de las fincas eran muy exactas, muy imprecisas. En resumidas cuentas, existe la posibilidad de defenderse, existe la posibilidad de acudir a los tribunales y reclamar cuando alguien considere que eso es así.
Bueno, ja terminava el tiempo, s'ha acabat el temps. Doncs moltes gràcies, Pedro Casado, notari de Barcelona, insigne notari de Barcelona, per participar al nostre programa Economia i Valors de Ràdio Estel. Que tingui una bona nit i un bon cap de setmana. Adeu-siau.
Gràcies a vostès.
Economia en Valors, un programa del Centre d'Estudis Econòmics i Socials, el CES, amb el suport de l'obra social La Caixa, cada dijous de 8 a 9 del vespre a Ràdio Estel.
A la Fundació La Caixa, des del programa d'ajuts a projectes d'iniciatives socials, treballem per fer realitat una societat més justa i solidària. Per això, mantenim el nostre compromís, reconèixer les millors iniciatives i acompanyar entitats socials per dur-les a terme. Fer-ho junts per fer-ho realitat. Fundació La Caixa.
Els comerços de Barcelona han pactat a obrir els diumenges i festius durant tot l'estiu, però de l'any que ve, l'any 2022, de 12 a 20 hores, o sigui, de les 12 del migdia a les 8 del vespre. La mesura pretén reactivar l'activitat comercial i el gremi de la restauració ho celebra perquè compres i restaurants van junts. Són la mateixa clientela. L'acord s'ha fet entre Barcelona Oberta i Fundació Barcelona Comerç. La mesura més contribuirà a treure persones dels ERTOs. Concretament, la nova activitat comercial permetrà crear 3.200 llocs de treball. Avui això és manar del desert. Avui s'han obert ja, segons l'Ajuntament, un 87% dels comerços de Barcelona. No sé si en tot Catalunya passa el mateix. Però Catalunya, com que és més gran que Barcelona, volem saber com està el comerç. I per això hem contactat amb el senyor Àlex Gonyi, president de Pimec Comerç, per tal que ens expliqui les perspectives de tot el comerç català. Bon vespre, senyor Àlex Gonyi, i gràcies per participar al nostre programa Economia en Valors de Ràdio Estel.
Bon vespre. Per mi és un goig estar amb vosaltres.
Moltes gràcies. Els comerços estan oberts i assisteixen amb certa normalitat. Com veu vostè, senyor Gonyi, el comerç de cara a l'estiu, que ve?
Bueno, aquest estiu, diguem-ne.
Sí, aquest estiu, no? De l'any 22 ja sabem que els horaris...
Que ja estigui normalitzat. Aquest any encara no estarà normalitzat, però l'esperem. El necessitem, ja l'esperàvem l'any passat, però no va ser possible.
Sí.
La pandèmia encara estava forta, i avui encara està, vull dir, encara que parlem d'una certa normalitat i d'una certa relaxació, la pandèmia hi és, no podem oblidar, i no podem
avançar-nos
en aquest tema. Ara sí que anem avançant amb cotes de normalitat, i de cara a l'estiu esperem que no estarem ni molt menys al 100%, perquè, a veure, no ens enganyem, el comerç de l'estiu, a part del comerç normal, que ja el tenim sempre aquest, però tenim un comerç turístic molt important que depèn d'un turisme, precisament, i aquest turisme encara no esperem que estigui ni molt menys al 100% aquest estiu.
Sobretot a l'estranger, no?
Sí, clar.
Molts comerços, senyor Gonyi, han tancat. No aguantaven més estar tancats amb totes les despeses que hi ha de lloguers, d'impostos, etc. Pensa que tornaran a obrir comerços? Se tornaran a obrir comerços, senyor Conyi?
Sí, clar, evidentment. El que passa que el que s'ha mort, s'ha mort. Ja sé que la paraula és dura.
És dura, sí.
Però, bueno, després de la mort ve la vida. Això ho sabem tots. La mort és una conseqüència de la vida i la vida és una conseqüència de la mort. Llavors, en el comerç i l'economia, això és lògic, sempre i quan es donin els paràmetres suficients perquè es pugui crear vida. I aquest és el detall de que es pugui crear comerç. Que hi hagi facilitats, que hi hagi, per part de les administracions, parlo, eh? Que es puguin haver-hi ajuts. I, evidentment, el que mor, doncs, evidentment, aquest no el recuperarem. Però sí que en sortiran d'altres, sortiran noves tipologies. El comerç és vida, el comerç és una cosa que Catalunya està dintre l'ADN, no? I llavors, sí. Això no vol dir que, potser, si n'han mort, ara parlo amb uns números ficticis, eh? 10.000, en tornin a sortir 10.000. Potser sí. No, perquè, a més, doncs, tot canvia, i una pandèmia com aquesta també ens ha canviat la manera de comprar. Sí. Però és evident que si n'hi han mort 10.000, potser 9.000 tornen a créixer. Vull dir que no, sí. No ens quedarem sense ni molt menys, eh?
Sens dubte que hi ha molts comerços que també estan endeutats per suportar els llargs tancaments. Quina seria la situació financera, senyor Conyi? Les ajudes ajuden, i valgui la redundància, però són suficients?
No. Miri, soc molt radical amb la contesta.
Sí, tant.
Perquè, a veure, amb les ajudes passa una cosa que és una mica, permeti'm l'expressió, una mica la trampa, no? O sigui, una administració diu, és que anem a ajudar el comerç. Bueno, molt bé, i anem a posar, no sé, 10 milions d'euros, no? Oh, carai, tothom diu, oh, carai. Bueno, però clar, aquests 10 milions d'euros és una goteta per cada comerç. O sigui, les ajudes reals que haurien d'haver vingut i que no han vingut del govern central per salvar l'economia, per salvar la continuïtat d'aquests comerços, no han vingut. I precisament les ajudes han vingut per part dels ajuntaments. O sigui, la majoria d'ajudes, part que la Generalitat ha articulat el que ha pogut, doncs ens ha agafat en una època amb un govern feble i amb eleccions i amb canvi de govern i en fi, s'està agafant tot et sembla que hagi caigut tot al mateix moment, no? Però els ajuntaments, per petits que siguin, han fet mans i mànigues per ajudar el comerç local. I això, doncs, aprofito per agrair-ho, perquè de vegades, encara que sigui una petita ajuda, si són moltes petites ajudes, acaben ajudant.
Sí, sí,
i aquesta és l'única ajuda que veritablement et dic.
Molt bé, doncs, felicitats als ajuntaments. És clar que el comerç és molt ampli i la crisi ha anat per barris, o sigui, per subsectors, no? Quins són els subsectors que més urgentment necessiten ajuda ara, a part de la restauració i del turisme, etcètera?
A veure, ajuda globalment tots, perquè no ens enganyem. A part de l'alimentació, l'alimentació com a element essencial ha seguit treballant i treballant bé, perquè no hi ha falta de fulla, al final. Sí. Hem de menjar i aquest no. Però en aquest moment, si hi hagués un comerç, una tipologia que necessita més que altres, potser és tot el que és relacionat amb turisme, és el que dèiem abans, no? És el que està patint més perquè és el que no té turisme, per tant, no té clients. Llavors, els altres, home, evidentment, tot el comerç que no és alimentari, doncs necessita ajuda. És evident, és evident. Però amb sí, si tinguéssim que dir un en concret, és, ja li torno a repetir, el que depèn de masia del turisme, el que ven el turisme, i clar, aquest no en té, doncs aquest és el que està pitjor.
Sí. Aquest acord d'obrir els diumenges de 10 a 20, de 12 a 20, perdó, el proper any 2022, això pot ser rentable per les ciutats i pobles que tinguin turisme, però no pels altres, penso.
Sí.
D'altra banda, per què aquest estiu no es comença a alliberar els horaris?
Bueno, són dues preguntes en una. Jo l'última li contestaré. No s'allibera aquest estiu perquè això té un procés, per exemple. El procés és que ara s'ha fet una proposta, les dues organitzacions a Barcelona més importants com a associacions de comerç, ara ho han passat d'alguna manera, que les patronals, que som nosaltres, som PIMEC i Foment, som agents socials, hem de donar la nostra resposta. Aquesta resposta nostra i els sindicats, que aquí ens deixem els sindicats, però també hem de dir la seva. Tot això ha d'anar a un plenari municipal de la ciutat perquè ho aprovi, i una vegada tot aquest procés s'hagi consolidat i la ciutat ho hagi provat i el Consell de Ciutat ho hagi provat, llavors això ha d'anar a la Generalitat que ho acabi aprovant i accedint en aquesta obertura extra, diguem, diferenciada de tot Catalunya, de Barcelona. Què pot fer que repercuteixi a Catalunya? Home, miri, En aquest moment, a Catalunya, hi ha moltíssims municipis turístics, més dels que ens pensem, perquè vostè sap que qualsevol botiga, del que sigui, a Barcelona, avui, avui, pot obrir tots els dies si té menys de 300 metres. I fins a 300 metres, qualsevol botiga pot obrir. Per tant, a veure, no està tot tancat. I en el moment en què estem, en què necessitem la reactivació econòmica, en què estem parlant de treure del pou tot el que són comerços que ho estan passant molt malament, ajudar a la restauració. Home, jo crec que fer aquesta obertura durant aquests mesos d'estiu, precisament, de 12 a 8, home, és que és de lògica. A veure, no hi haurà tanta, com ho diria jo, tanta destrossa perquè s'obrin aquests dies, ni molt menys, quan la Generalitat, a més, també ja té marcats oficialment dies i no passa res. No, jo no... Vamos, no sé com acabarà, perquè això acaba de començar el procés, però jo crec que acabarà bé i que per l'any que ve...
Encara queda un any, eh? I quan es parla del comerç, de millorar el comerç, també vol dir millorar la situació dels proveïdors, del transport, la mobilitat en general, senyor Goñi.
Sí, això és una reflexió i m'agrada que la faci, perquè de vegades ens oblidem de tot el que envolta el comerç. O sigui, parlem del comerç, parlem de la botiga física, o inclús podem parlar de l'e-commerce, de les xarxes, podem parlar de tot això. Però, en definitiva, al voltant nostre tenim una sèrie d'actors, per dir-ho així, no?, que condicionen molt que aquest comerç sigui eficient, sigui rentable, sigui sostenible i estigui a l'alçada que tots volem que estigui. Per tant, parlar de proveïdors de transport i mobilitat en general, sobretot a la ciutat de Barcelona, ja sé que parlem de Catalunya,
Sí.
Que també, però en aquest moment, veient tot el que està passant a Barcelona, aquests canvis que s'estan produint de manera de mobilitat, que jo en aquest moment no qüestionaré ni en positiu ni en negatiu, perquè no s'han acabat. Estem parlant d'unir els tramvies, estem parlant d'una sèrie de coses que afectaran, no vol dir que sigui afectaran en negatiu, poden afectar en positiu. Per tant, jo m'agradaria esperar una mica veure com acabarà tot això. Però és evident que afecta la mobilitat i evidentment, afecta el comerç i la restauració.
Molt bé. I, finalment, com va la digitalització del petit comerç? Molts han pogut sobreviure gràcies a la digitalització, senyor Goñi.
Sí, això és cert. I és una feina que havíem començat ja fa 2 anys, i des del primer comerç ens hi vam posar molt serios perquè enteníem... A veure, vull puntualitzar una cosa. Molta gent, moltes persones, diuen és que el futur passa per la venda online. No, a veure, el futur passa per tenir, a més, la venda online. Però nosaltres mai hem de renunciar a la venda presencial. Per què? Perquè si ens hem de posar a jugar en una altra lliga, que és la lliga dels grans, dels grans monstres, de la venda online, estem perduts. Per tant, nosaltres hem de jugar una lliga on ells els sigui molt difícil jugar, que és la venda presencial. I aquesta, que és el tracte amb la persona, el parlar amb la persona, el veure els ulls de la persona, el dir-li al client que allò és casa seva. Això ho hem de potenciar.
Sí.
Sense oblidar la venda online. No, és que no hem d'oblidar. Però no ha de ser la nostra salvació del petit, la venda online.
Sí, ho sento,
però difereixo totalment dels gurús que en aquest moment ens estan portant amb un mantra continuat escoltar que la venda, el futur... No. El futur és tenir el màxim de finestres obertes perquè el client pugui triar.
Sí.
Això és el que hem de fer nosaltres. Però, evidentment, no oblidar-nos de cap moment de la venda presencial, la venda de la persona a persona. Això crec que és important.
Sí, perquè és una mica l'ànima del comerç.
S'ha de veure
els ulls de la persona i la persona que compra també vol veure els ulls del comerciant, no? Perquè no tot pot ser anònim i via digital, no? Doncs moltes gràcies, senyor Àlex Goñi, per les seves explicacions donades sobre el comerç en el nostre programa Economia en Valors. Que tingui una bona nit i un feliç cap de setmana, que és Corpus el diumenge. Adéu-siau.
Adéu-siau, gràcies.
Gràcies.
Esteu escoltant Economia en Valors, un programa del Centre d'Estudis Econòmics i Socials amb el suport de l'obra social La Caixa.
A la Fundació La Caixa, des del programa d'ajuts a projectes d'iniciatives socials, treballem per fer realitat una societat més justa i solidària. Per això, mantenim el nostre compromís, reconèixer les millors iniciatives i acompanyar entitats socials per dur-les a terme. Fer-ho junts per fer-ho realitat. Fundació La Caixa.
El turisme sembla que aixeca volada i no solament a Catalunya, de nord a sud, sinó a tota la península i a tota Europa. Sens dubte, és una bona notícia per a tothom, no solament pels operadors i empreses turístiques, sinó també per als subministradors de serveis, pel turisme, per el transport, que són molta gent que podran sortir dels ERTOs i fins i tot es podrà contractar personal nou. L'estiu encara no ha arribat, però està arribant i les sensacions que hi ha són bones, almenys de moment. Però cal tocar fusta perquè no sabem encara quin serà el final definitiu del virus. En tot cas, aquest estiu es preveu de manera molt diferent que el de l'any passat i no solament pensant en el turisme interior, sinó també el turisme estranger, després de que Europa ha obert les seves portes. No serà com l'any 2019, abans de la pandèmia, que va ser el millor any turístic de la història, però després de passar el dic sec, el sector podrà respirar, encara que no d'una manera normal. Per parlar d'això tenim entre nosaltres el senyor Xavier Guardià, director de Relacions Institucionals i Sponsorship en la Federació Empresarial d'Hostaleria i Turisme de les Comarques de Tarragona. Bon vespre, senyor Xavier Guardià, i gràcies per estar amb nosaltres al programa Economia i Valors de Ràdio Estel.
Gràcies a vosaltres, com sempre.
Molt bé. Senyor Guardià, si qualifiquéssim de l'1 al 10 el grau d'esperança del turisme en les comarques de Tarragona aquest estiu, on estaríem?
L'esperança al 10, sempre, per si cas. Però la realitat, jo crec que es queda...
No, la realitat, no les esperances, no?
Jo diria que la realitat seria que, o sigui, nosaltres fent un any d'un any normal, el 19, per exemple...
Sí, oh, que va ser fort.
Un 65% de l'any 2019... Diguem-ne que estaríem contents, entenent que estem en un any de transició i que l'any bo serà, pot començar a ser, diguem-ne, més normal, pot ser el 2022.
Sí.
I no trobar-nos el que va passar el 2020, que vam trobar només un 30% del normal.
Sí. A la Costa Daurada hi ha un turisme bastant internacional. Ha canviat, senyor Guardià?
No ha canviat, ni té per què canviar. Malament res si canvia.
No sé, potser és un turisme...
Esperem que el turisme no canviarà, el que ha passat és una pandèmia, no canviarà, la gent ara no s'anirà tothom a la muntanya, perquè les coses no hi caben, i el món es mou amb el sol i platja, no ens equivoquem, el turisme que no és sol i platja està molt bé, i n'hi ha d'haver, i tot el que vulgueu, però és un percentatge molt petit, no aquí i al món. Llavors, el que sí està clar és que el que pot succeir, evidentment, és que els mercats vagin funcionant de maneres diferents. El rus sembla ser el mercat que més tard es mourà, el britànic i el francès sembla que són dos mercats que es mouran amb certa facilitat dintre de poc, diguem-ne dintre de 15 dies, 30 o 40. Però aquests són els mercats que necessitem. No oblidem que la Costa Daurada, si fessis un tall allò de pastís, la meitat és Catalunya i Espanya, l'altra meitat és resta d'Europa.
50%.
Això és així.
Sí. Quines són les fites més importants del turisme després de la pandèmia, senyor Guardià?
Que estem tots vacunats i que siguem un lloc segur.
Ah, i res més?
No, el més està igual. O sigui, nosaltres érem... Bueno, la Costa Daurada és líder turístic. Catalunya és líder turístic. Espanya és líder turístic. No ha canviat.
Sí.
Seguim siguent... O sigui, això jo a vegades feia un símil de la Fórmula 1 o de les motos, no? del GP. I és, anàvem primers, hi ha hagut un accident, ha passat alguna cosa, ha sortit aquell de la bandera, no? I ha dit, quiets.
Sí.
Tal com estàvem. Ara marxa el de la bandera, si Déu vol, tornem, nosaltres anem primers, No hem passat a anar 10. No, anem primers. Igual com anàvem.
Sí.
La gent no s'ha mogut. Nosaltres estem al mateix lloc. Les infraestructures estan igual. La natura segurament està millor, perquè hi ha passat menys gent.
Clar.
O sigui, el destí no ha tingut, naltros ni ningú, cap destí turístic ha tingut cap problema, diguem-ne.
Sí. L'arribada de turistes es farà d'una manera regular en totes les comarques de la Costa de Tarragona, de la Costa Daurada fins al Delta? Senyor...
Es creiem, Home, sí que és veritat que els llocs on hi ha menys allotjament, el Priorat, el Conca de Barberà, l'Alt Camp...
Hi ha un turisme rural aquí que sembla que va bé.
Bueno, perquè n'hi ha menys.
Ah, clar.
És que és molt fàcil, això.
Sí, sí.
És que el que té dues taules, un restaurant que té dues taules... Ostres, si tinc un ple... Bueno, clar, home, ja està bé que tinguis ple, per això ho fas, no?, per omplir, però té dues taules. Clar, aquell que té 100 taules necessita 400 persones per dir que està ple.
Clar.
És que només que n'hi vegin 100, l'altre només té 4 de persones, perquè no té 100. Clar, el raonament, i a nosaltres ens encanta, que l'interior i les Terres de l'Ebre, sobretot, que té una importància de marca, a més,
sí, sí, sí,
el Priorat, que funcionin. Però, bueno, hem de dir les coses com l'hem de dir. Està molt bé que funcionin, però això no és el turisme que fa el 25% del PIB a la Bronxa de Tarragona,
Sí.
El 25% de la Bronxa de Tarragona el fa la costa.
Ja. Penses fer alguna aposta de creuers a Tarragona?
Home, jo crec que el Port de Tarragona ha fet una gran feina tots aquests darrers anys i ha situat el Port de Tarragona, diguem-ne, dintre del context de ports importants, després del de Barcelona, evidentment, molt llarg,
sí,
molt lluny, no? Però ha fet una gran aposta i una gran feina. Jo crec que el creuer anirà una mica... anirà tornant a la normalitat, bé, com direm, tornant tots més o menys a la normalitat. I l'aposta del Port de Tarragona segueix siguent, i nosaltres l'apoyem, evidentment, com no pot ser d'una altra manera, en que cada vegada sigui més important, perquè sí, per nosaltres... nosaltres hem de tindre clar que la costa de la Terres de l'Ebre, les comarques de Tarragona, viuen del turisme. Hi ha gent que sembla que li faci vergonya d'això. Vivim del turisme.
Bueno,
el 25% del...
És una activitat econòmica tan bona com qualsevol altra, no?
Sí, no, però hi ha gent que sembla que se'n faci de menys, no?
Això ui, sí que em sembla una mica raro, això.
Sí, això del turisme no, els agraden més els ximeners i aquestes coses, hi ha gent que és així.
Sí.
Bueno, nosaltres creiem que no, que tenim una gran sort de poder-nos dedicar al turisme, que a més el que fa més feliços els nostres clients.
I tant.
Perquè, jo ho dic moltes vegades, un senyor de Düsseldorf està tot l'any estalviant per vindre a casa nostra a passar-s'ho bé.
Sí. Senyor Guardià, però el Port de Tarragona té suficient espai per tenir creuers?
Sí, a més, si ara no recordo malament, han presentat un projecte que em sembla que es diu Calípolis, l'han presentat amb això, el New Generation,
sí,
que han d'arribar d'Europa, fan una remodelació molt important per encara diguem-ne, reservar més un espai, l'espai petroler i tot aquest, que és molt important, perquè el Port de Tarragona dona molta vida a la província de Tarragona, moltíssima vida econòmica. I és important que segueixin haver petrolers i que transportin cotxes i soja i el que vulguin. Però el tema dels creuers cada vegada també està més en boga i, pel que sabem, hi pensen dedicar un espai important perquè això pugui seguir endavant.
Sí, sí. Com veu les normatives que s'han posat fins ara a les platges, a vegades contradictòries pels banyistes, senyor Guardià?
Mira, jo com que això del Procicat considero que és com allò... Jo quan era jove se parlava de les cares de Belmez, que era com un misteri.
Sí.
Això del Procicat per mi ho ha sigut com un misteri des del primer dia. Perquè jo encara no he entès ara que tu i jo se'n poguéssim anar a dinar a un restaurant servit per un camarer, i al mateix restaurant tu i jo no hi poguéssim anar a sopar servit pel mateix camarer, a la mateixa taula. Jo,
encara... Està bé aquesta comparativa.
No? Llavors, amb això passa el mateix. Jo crec que s'ha d'anar molt al tanto amb quan es pren una decisió d'aquestes, s'ha d'anar molt al tanto amb no fer el ridícul, a més, perquè a vegades han fet el ridícul.
Sí. Quins nous serveis pot oferir el turisme de les comarques de Tarragona aquest estiu, senyor Guardià?
Els mateixos de sempre. Nosaltres, com deia abans, no ha canviat absolutament res. Els hotels estan al mateix lloc, els càmpings també, els apartaments turístics també, PortAventura està al seu lloc, l'Aquòpolis també, el Priorat està al seu lloc, el Delta de l'Ebre té els mateixos o similars ocells que tenia l'any passat, o sigui, l'arròs surt al mateix lloc, les platges...
Mal aniria que tot això canviés.
Clar,
bueno, l'arròs és possible que canviï perquè el Delta no està massa fi.
Bueno, està clar, però el que està clar és que el destí està al mateix lloc i té els mateixos serveis exactes que fa un any enrere, diguem-ne, no? El 2019. Llavors, nosaltres contem que a partir de que hi hagi mobilitat,
Sí.
Hi hagi seguretat, vacunació, mobilitat, tot això, la normalització tornarà sola.
Sí, sí. Doncs moltes gràcies, senyor Xavier Guardià, director de Relacions Institucionals i Sponsorship de la Federació Empresarial d'Hostaleria i Turisme de les Comarques de Tarragona. Que passi una bona nit i un feliç cap de setmana. Adéu-siau.
Molt bé, moltes gràcies. Bon cap de setmana.
Gràcies.
Economia en Valors, un programa del Centre d'Estudis Econòmics i Socials, el CES, amb el suport de l'obra social La Caixa, cada dijous de 8 a 9 del vespre a Ràdio Estel.
A la Fundació La Caixa, des del programa d'ajuts a projectes d'iniciatives socials, treballem per fer realitat una societat més justa i solidària. Per això, mantenim el nostre compromís, reconèixer les millors iniciatives i acompanyar entitats socials per dur-les a terme. Fer-ho junts per fer-ho realitat. Fundació La Caixa.
Acabem el programa Economia en Valors de Ràdio Estel. Han participat Pedro Casado, notari, que ens ha parlat de la immatriculació dels béns de l'Església, Àlex Goñi, president de Pime Comerç, i Xavier Guardià, responsable de Relacions Institucionals i Sponsorship de la Federació Empresarial d'Hostaleria i Turisme de Tarragona, de les Comarques de Tarragona. El control tècnic ha estat Toni Huguet i us ha parlat Salvador Aragonès. Ara sí que veiem el final del túnel, tot i que encara no hem sortit del túnel de la pandèmia, gràcies a Déu i a les vacunes. No oblidem que diumenge vinent és Corpus Christi. Barcelona va ser la primera ciutat europea on es va celebrar la processió del Corpus. I també, en aquesta professió, al segle XVII, un 7 de juny de 1640, es va convertir en un corpus de sang dels segadors contra els terços reals del segle XVII. Aquest 7 de juny del 1640 es va passar a ser del corpus de sang amb el crit de «Visca la fe de Crist, visca la terra, muiren els traïdors, muira el mal govern». Ara no som en temps de guerra, no són temps de guerra, sinó de pau, de convivència, de solidaritat i de fraternitat. Precisament el dia del corpus és el dia de la caritat fraterna. Que siguin feliços aquest cap de setmana. Adéu-siau. Thank you.